Avui a Islàndia vull que conegueu una persona fascinant. I he tingut una conversa que fins ara no havia tingut mai amb ningú. Les seves respostes moltes vegades m'han deixat absolutament descol·locat i suposo que vosaltres com a oients també us passarà el mateix. Us deixarà descol·locat i a més us farà pensar. Us explico com l'he conegut. Fa mesos que parlem de Greta Thunberg, aquesta noia sueca de 17 anys que lidera el moviment contra l'emergència climàtica i que té Asperger, un trastorn de l'espectre autista. Doncs bé, volíem parlar amb una noia catalana que tingués la mateixa edat i el mateix trastorn que la Greta. I així és com ens hem trobat amb l'Èlia, catalana, 17 anys i amb Asperger. Ja li vaig dir a ella personalment, però ara vull tornar a dir-ho aquí. Moltes gràcies, Èlia. Sé que per moltes persones amb Asperger els és molt difícil les relacions socials i conèixer persones noves. Per això, aquesta conversa que hem tingut i que ara sentirà els oients encara és més especial.
Bones.
Quants anys tens?
Tinc 17.
Com estàs?
És una pregunta una miqueta complicada.
Per què?
Bé, no sé a què et refereixes. Com estic ara, 5 minuts abans fins ara, el dia d'avui, aquest any, o no sé si estic, com estic anímicament, físicament... Com estic rendint, si estic satisfeta amb la meva vida... No, és una pregunta molt, molt oberta.
Clar, és la pregunta que solem fer sempre, no? Que et trobes amb algú. Què, com estàs, què tal?
Sí, ja... Bueno, no em sembla una pregunta gaire correcta, perquè... Bueno, jo no l'acostumo a fer si no m'interessa saber com està aquella persona. Em sembla com cruel o irrespectuós preguntar-li a algú... Què tal estàs? Si realment no t'interessa saber què tal estàs.
I llavors encara hi ha un altre problema, no? Que és que, clar, quan et diuen com estàs, pots estar bé o pots estar malament. Però jo sempre contesto bé.
Quina sort. Jo sóc gairebé incapaç de mentir, per tant, si no estic bé, no puc respondre que estic bé. Però, en canvi, si dic que estic malament... Em pregunten... Ah, bueno, què passa? Què passa? Per què estàs així? Però no m'he de gust explicar-te a tu què passa, per què no estic bé. No tinc confiança. Això em recorda un cop el primer cop que em vaig adonar que aquest punt de vista era diferent dels altres, ho estava comentant quan tornava de casa amb una companya de l'escola, li vaig explicar això i em va dir però què dius? Si és una forma de cortesia... És una forma de cortesia, és de mala educació pensar que no hauries de dir això. M'ha sentit malament, però a vegades és com... Pensava que tothom pensava el mateix, que si no t'interessa no ho diguis. Ho sento.
Tu et sents diferent de l'altra gent?
És una pregunta complicada, perquè jo només he viscut amb mi mateixa. No puc comparar com és... Viuràs en un altre i si hi ha diferències. Bueno, però sí, els meus punts de vista molts cops són diferents i em fa molta por que no siguin acceptats per ser diferents.
Veig que estem parlant i tens una bossa blava que l'estàs agafant amb la mà. Què és aquesta bossa?
És una bossa de cordes. Aquí tinc peluches meus. Me'ls emporto en situacions en les que estaré molt nerviosa.
Amb què t'ajuda tenir-los aquí ara?
Són com suport. Realment sempre són els que estan al meu costat, m'ajuden, tranquil·litzen. De fet, els peluches... Inclús de vegades són el que necessito més que les persones, perquè quan tu parles amb algú no controles aquell algú, no et dirà el que necessites, no actuarà com tu creus. Els peluches sempre, com són teus, fan el que tu necessites en aquell moment.
Èlia, tu tens 17 anys, com la Greta Thunberg, i tens... Asperger com la Greta Thunberg. Per tu, és una persona que segueixes especialment, la Greta, que és el que fa, és un referent per tu?
Realment no, fa poc que vaig descobrir qui era. No, ho sento, no. No la veig com un referent. Bueno, de fet no veig a ningú com un referent, perquè si no crec que m'obsessionaria molt en seguir el model, i si no ho aconseguiria, no sé, em posaria nerviosa, no?
Què és l'Asperger?
És una pregunta força complicada i crec que seria millor preguntar-li a un psicòleg, però segons tinc entès és un trastorn de l'espectre autista que es caracteritza per, no ho sé, normalment la gent amb Asperger té un coeficient intel·lectual lleugerament superior a la mitja, els cops no arriba a superdotació, però, i bueno, igual que crec que això passa en tots els trastorns de l'espectre autista, que és, es diagnostica més en nois que en noies. Per tant, és una sort que jo estigui diagnosticada i pugui rebre l'ajuda que necessito.
Amb què creus que t'afecta o amb què creus que et fa diferent?
No és que em faci diferent, no estic segura. Segons tinc entès, és que bàsicament el cervell funciona diferent.
És una manera de ser.
Més o menys.
És que hi ha gent que pensa que si és una malaltia. No és cap malaltia, no? És una manera de ser, és un trastorn, però no és una malaltia.
Bueno, no em sé la definició de malaltia, així que no puc dir-ho. No estic segura, però tampoc no estic segura si vull que es defineixi com a forma de ser. Perquè, bueno, llavors potser passaria a ser com, no sé, fa molts anys l'homosexualitat també es veia com una malaltia o un trastorn. Ara és una forma de ser. Pregunto si s'accepta l'Asperger com una forma de ser, si es deixarà de rebre ajuda que es necessita, ja que estem en un món de gent neurotípica. És com, no sé, és com si agafes un peix de riu i el portes al mar.
Se sentirà diferent.
Sí, i segueix sent un peix, però no sé com explicar-ho.
Tu estàs més bé quan estàs sola o quan estàs amb gent?
Bueno, depèn. Depèn molt. M'agrada molt estar sola, però completament sola. Si estic en una sala sola, però a casa hi ha una altra persona, igualment no considero com estar sola, perquè sé que està allà. M'agrada força estar sola, però de vegades, quan estic sola, començo a pensar i a rumiar i a rumiar i a treure conclusions dolentes, bàsicament. I començo a menjar el coco i em començo a sentir malament. No. Però en general m'agrada més estar sola.
Tu recordes que en algun moment els teus pares et diguessin, Èlia, mira, tu tens una cosa que es diu Asperger i haurem de fer això, altre?
No me'n recordo. No me'n recordo. Tampoc me'n recordo. Bueno, sí, me'n recordo més dels primers cops que vaig vindre a l'associació, no on estudio, sinó on vaig al psicòleg i això. Els primers cops li vaig dir a la meva psicòloga que pensava que l'Asperger en realitat era algú, no sé, inventat pel govern o algú per treure diners, i que tota aquesta associació era un muntatge per treure diners.
I has vist que no?
No. Bueno, el que depèn, no.
Tens amics, amigues?
No ho sé. No. No sé ben bé què es considera un amic. Em costa molt diferència entre un amic i un company en qui m'hi porto bé. Per tant, no sé com respondre a la pregunta.
Et portes més bé amb gent neurotípica, diguem, o amb gent que pugui tenir el mateix trastorn que tu?
crec que no hi ha una diferència.
Depèn de la persona, no?
Sí, no depèn de si té el trastorn o no, crec. Perquè, clar, la gent amb el trastorn no som semblants. Hi ha moltíssims perfils diferents i tots som diferents. És com la nostra identitat no és ser Asperger, sinó que ser Asperger forma part de la nostra identitat. Però no és completament... Per exemple, on estudia una noia que és completament l'oposat a mi, és super disparatada, alegre, no sé, sempre estava parlant, ara anem a jugar, anem a no sé què, jo no... Sí, tots són molt, molt, molt diferents, igual que les persones neurotípiques. Per tant, no crec que tingui a veure respecte a si em porto bé o no.
Com et definiries, tu?
En paraules.
Sí.
Sí. No ho sé. És físicament, anímicament...
Les dues coses.
Soc una persona. Definiria com algú... tossut. Realment soc molt tossuda. També nerviosa i sensible. Podries concretar més? És que, si no, no sé per on anar.
Em sembla molt bé. Ara, físicament, com que estem fent ràdio, perquè la gent es faci una imatge de tu...
Tinc la pell verda i tres ulls... No, perquè després diguin que la gent, en trastorns d'espectre autista, no bromegen.
No teniu sentit de l'humor, eh?
Tenim... O sigui, com totes les persones, hi ha amb molt sentit de l'humor i hi ha menys... Potser ens costa pillar algunes bromes o ironies, però en fem. Bueno, físicament, pues, lo bàsic, lo típic aquí, no? Ulls marrons, cabell fosc... No sé, no crec que físicament tingui res destacable.
Ets alta.
Sóc alta?
Sí, no.
No... No sé, realment no mai he volgut ser alta, perquè quan ets alt crides més l'atenció i quan parlo amb la gent no m'agrada mirar cap avall. Prefereixo quan parlo mirar cap a dalt. És com, mirant cap a baix és com... Em sento com superior, no... Sona fatal si ho dic així, però em fa sentir molt incòmode. Prefereixo mirar cap a dalt.
Mirar els ulls, t'agrada?
Depèn. Sí, depèn de la confiança que hi hagi. Si hi ha confiança sí que m'agrada, perquè vull saber si m'està escoltant, si tal, però sí, si no, simplement no puc.
I jo quan ens hem conegut no t'he fet dos petons. He fet bé o he fet malament?
Bueno, per mi has fet bé. No m'agrada gens que em saludin fent dos petons. Sempre... intento trec la mà perquè me la donguin, però molts cops el que fan és agafar-la, tirant de mi i em fan dos petons. Però bueno, sí que gràcies per no fer-me dos petons.
No t'agrada el contacte físic amb desconeguts?
Bueno, amb desconeguts i de vegades tampoc amb coneguts ni família ni tal. Soc força sensible al tacte i sobretot a les temperatures. La gent té la temperatura corporal alta i això em molesta, no m'agrada que em toquin, per això, en molts dels casos. O també perquè simplement l'espai personal és això, personal, no t'apropis. Sí.
El soroll? M'han dit que ets molt sensible al soroll.
Sí, soc molt sensible al soroll i a les vibracions i tot. Realment és més... Ho trobo més un problema que un avantatge, perquè sempre hi ha molts sorolls i si estic en un lloc amb molta gent i algú m'està parlant, no puc només escoltar el que diu aquella persona, sinó que no puc filtrar la informació, sinó escolto tot, absolutament tot. I també passa molt que si escolto algú semblant al meu nom, sempre m'alerto i és com... Algú ha dit algú de mi, però no sé, m'he donat compte que gent de la, per exemple, de la classe on estic també els hi passa, si escolten el seu nom, és un... Què dieu?
estudies?
Bueno, vaig a classe. Jo estudio per internet, no? Però vaig a una associació per la gent amb Asperger, on a cada classe hi ha com, no un professor, però sí psicòlegs especialitzats que ens ajuden a interpretar preguntes o si estem nerviosos, a escriure als professors i això. Però sí, estudio.
Quin curs fas?
Bé, un estudi no va per cursos, sinó per assignatures. Ara mateix encara estic fent les assignatures de primer de batxillerat, així que no sé si seria correcte dir que estic fent primer de batxillerat.
No. Què t'agradaria fer? A què t'agradaria dedicar-te?
Uf, és una pregunta complicada. Bueno, més que complicada fa vergonya. Bé, realment, jo de jove... Bueno, jove.
Més jove que ara.
Sí. M'agradaria dedicar-me al doblatge. Encara que ara mateix estic estudiant el batxillerat tecnològic, que no té gaire a veure, però també és un... Per si no funciona, un plan B.
O sigui, t'agrada la veu?
Sí, de fet, una de les coses que m'agrada de la veu és... M'agrada la sensació de que quan parles notar les vibracions que pugen i surten. És una sensació agradable, bueno, curiosa. O imaginar-te les cordes vocals vibrant. Ho trobo interessant.
Clar, i a més amb el doblatge seria les cordes vocals vibrant per interpretar el que diu una altra persona, no el que dius tu.
Sí, també és una altra cosa que m'interessava. Perquè, bueno, jo de... Quan era més petita vaig fer teatre. Bueno, per certa situació vaig, al final vaig tindre que deixar, però és molt més agradable el doblatge que el teatre per mi, perquè el teatre, després de tot, seguia sent jo. Físicament, seguia sent jo. Potser era un altre personatge, però el meu cos era el meu. El doblatge no... És la meva veu, però qui parla no és el meu cos. És una altra persona. També una de les coses que m'interessava del doblatge és que coses d'altres països puguin arribar aquí i...
Que algú que parla en anglès o que parla en francès tu el puguis doblar en català.
Sí, llavors la gent d'aquí a Catalunya també pugui gaudir d'això i de fet que ho puguin no només gaudir, sinó que també certes sèries, programes els poden ajudar a reflexionar, a trobar-se millor, a donar-se en compte de coses de si mateixos, de la vida, i poder ajudar a la gent a pensar, a comprendre, és una cosa que m'agradaria molt.
Has fet alguna cosa ja de doblatge o estàs estudiant per al doblatge?
Vaig a un estudi a aprendre, com soc encara menor, requeriria... És molt problemàtic que pugui treballar, llavors encara no ho he fet. I, bueno, el major problema no és la meva habilitat, sinó la meva confiança. Bueno, de fet, és el meu problema en moltes àrees. No l'habilitat en si, sinó no tindre la confiança per fer-ho.
Explica'm com és un dia. Què fas un dia normal?
Intento descansar el màxim possible, perquè sempre estic cansada. Suposo que és perquè sempre estic rebent informació i pensant. És una cosa que realment molts cops em sento culpable per estar tan cansada, perquè els altres s'han fet el que faig jo i estan plens d'energia i segueixen fent coses. Em fa sentir que sóc dèbil, però durant el dia sempre intento descansar.
A la nit, doncs, bé?
Bueno, tinc forces malsons sobre situacions desagradables de la infància o somnis recurrents, com que se caiguin les dents o que vaig mig despullada, no sé. Bueno, a part la medicina que prenc fa que recordi especialment els somnis.
Explica'm algun record de petita que tinguis.
Bueno, de petita, P3, sempre jugava sola. M'agradava, preferia estar sola. Fins que un cop vaig conèixer una nena i ens vam començar a jugar. Em recordo un cop que vaig fer, no sé què vaig fer. I llavors es va enfadar amb mi i va dir que, bueno, que demà jugaríem a un joc avorrit. I jo, bueno, pues vale. Pensar que el dia següent se li oblidaria, però no, se'm van recordar i vaig jugar a fer palmes. Realment m'ho vaig passar bé, però... I també sempre, quan era petita, m'agradava molt. Si jugàvem, jo sempre era un animal. Per exemple, si jugàvem a les famílies, jo sóc el gos. O sempre tenia els genolls blancs, de tant anar a quatre potes. De fet, m'encantaven també els cavalls. Et vaig tindre més de 100 joguines de cavalls a casa. I també, pues, bueno, jugava com molta gent amb els trastorns d'espectre autista. La forma autista de jugar és posar les coses, les joguines en filera, seguint cert ordre. En el meu cas, jo sempre posar ponis o animals en filera segons espècie, color i tamany.
Tens bon record de col·legi?
Sí i no. És com que al meu cervell em força recordar les coses bones, no? No m'agrada pensar en les coses dolentes com o que la gent pugui ser dolenta. No, vull creure en la maldat de la gent.
No hi vols creure?
No. Sempre crec que tothom el que fa ho fa perquè per una causa bona. És com a les pel·lícules. Normalment els dolents, les pel·lícules tenen una causa bona, fan el que creuen, la causa és justa per ells. Jo sempre penso que tothom és així. Costa molt creure que hi pugui haver gent dolenta.
Quan facis doblatge, potser et tocarà doblar personatges dolents.
Ja, però són personatges, no reals. És el bo de la ficció, que és ficció. Llavors, no, m'estaria bé.
Elia, m'agrada molt conèixer-te.
No sé què dir al respecte.
Que res, que... Espero que no t'ho hagis passat gaire malament amb aquesta conversa amb un desconegut.
Ho podria haver passat pitjor.
Vols dir alguna cosa més o ho deixem aquí?
Podria dir més, però necessitaria una guia. És que sempre tinc com molt a dir, però em costa molt expressar-ho o trobar les paraules per poder-me expressar.
El futur, t'agrada pensar... T'agrada imaginar-te el futur o prefereixes no pensar-hi?
El futur del planeta...
El teu.
El meu? Sí, està bé. Però, no sé, és com de vegades penso que tinc la força de voluntat i recursos necessaris per fer el que em proposi, però immediatament em sento culpable. No sé, però m'agrada pensar que puc tindre un bon futur. Respecte a la societat, no m'agrada pensar en el futur, em fa por.
Moltes gràcies, Elia. Fins una altra.
A vostè.
Hem conegut l'Èlia, aquesta futura dobladora que ara té 17 anys. Us heu d'imaginar aquesta conversa amb l'Èlia, que l'hem tingut sols i a fora de l'habitació s'estava esperant el seu pare. Després hem canviat els papers. Ha sortit l'Èlia, ha entrat el pare i li he fet 4 preguntes molt concretes a algú que conviu cada dia amb una persona com l'Èlia. Hola, Sergi.
Hola, què tal, Albert?
Tu ets el pare de l'Èlia.
El pare de l'Èlia, exactament, sí.
Com ho viviu a casa? Com ho porteu? tenir l'Èlia?
Bueno, té la seva complexitat per algunes coses, perquè has d'adaptar la vida i la dinàmica familiar amb ella, però per una altra banda és molt xulo. És molt xulo. És una persona molt autèntica a casa, molt divertida. Ja ho heu vist. Com és tenir una persona molt, molt especial. En positiu, ho dic. Quan dic una persona especial.
La comunicació, la interacció amb altres persones, és allà on ella pateix més?
Sí, sí. Bàsicament, diguem que és la part de socialització. Aquesta és la part que pateix més. Des de intentar... Bueno, primer que no vol ofendre mai a ningú, amb la qual si t'ha de dir alguna cosa que sap que tu et pots sentar malament, no t'ho diu, i llavors però t'ho ha de dir, amb la qual entrem en un bucle una mica complexa, a vegades, de sortir-lo, i pot ser que es bloquegi. Però perquè ella diu, no sé si tu diu el millor, bueno, jo crític amb aquesta persona, no? I tot el que són convencions socials no saps fer-lo. Vull dir, si et pregunta alguna cosa, perquè t'ha de preguntar alguna cosa. I si et diu alguna cosa, perquè t'ho ha de dir. Llavors, socialment, que moltes vegades podem estar parlant 10 minuts i no dir res, ella no ho sap fer. És un problema per ella. Sobretot els primers contactes.
A casa, diguem, què heu après que li va bé en el tracte amb ella en tots aquests anys?
A veure, li va bé, primer, les seves rutines. Ella té unes rutines que li donen seguretat i les has de seguir. Els seus tempos. Ella, jo dic que funciona una mica, com diu ara, slow, no? Ella necessita uns tempos i no facis que això s'accelereixi. Una mica en contra de la societat actual, però bueno, has de deixar que ella segueixi els seus temps per fer les coses, per plantejar-se-les, per madurar-les. I, bueno, i ja està. I després tractar-la d'una manera molt oberta, molt plana, molt transparent, perquè ella és el que et demana. No suporta que és donar-se compte de que li estàs intentant o vendre-li una moto o que li estàs intentant manipular-la perquè faci alguna cosa, no? Tu li has d'anar a la via directa i a partir d'aquí ho negocies o diu que no o que sí i ho treballem, no? Però jo crec que amb això és suficient. Els seus tempos, l'has d'entendre. Quan està col·lapsada no l'apretis. Si està agobiada no l'apretis més. Per exemple, és una cosa que jo he après, no? Quan al principi, pues, a mi deia, no, és que ara no vull fer això, i t'enfadaves i deies, bueno, fes-ho, no? I després descobreixes que no pot fer-ho en aquell moment perquè necessita el seu temps per poder fer o poder començar a fer aquella tasca.
Ara hi ha un referent claríssim últimament, no?, que n'hem parlat molt de l'Asperger, que és la Greta Thunberg, no? Ajuda, perjudica això? Com ho esteu vivint?
A veure, jo crec que ajuda a que la gent sàpiga que existeix, perquè tampoc és algú... La gent parla molt d'autisme, però Asperger, que és un autisme diferent, jo crec que no es coneix. Per un costat, però per l'altra banda, no tothom és com la Greta. O com l'altre Asperger clàssic, és el Sheldon Cooper. No tothom és com...
The Big Bang Theory, no?
The Big Bang Theory. Llavors no són com ells, ja ho heu vist. Hi ha perfils molt diferents. En el fons, també tenen els seus caràcters, les seves maneres de ser, no? I jo crec que ajuda a posar-ho sobre la taula, però el que tampoc ha de ser és que tots tinguem la imatge que tothom ha de ser com la Greta o com el Sheldon o com qualsevol personatge que surt a la televisió.
Quan vau tenir el diagnòstic de l'Èlia?
Bueno, l'Èlia, quan tenia 10 o 11 anys, més o menys, va tindre una crisi. Ella anava al col·legi, diguem-ne, normal. A més, entrenava, era nedadora, i entrenava cada dia, feia natació de competició. I de cop un dia va començar que tenia molt mal de cap i que a terra no era capaç d'aguantar-se de peu. I a partir d'aquí vam començar, pues, totes les proves degudes i per haver, l'oïda intern, que si el, bueno, inclús que si tenia un tumor al cap, va ser un moment una mica complicat, i al final els neuròlegs van dir, no, que no tenia res i que era algú que era somàtic, que anéssim més per tractament psiquiàtric o psicològic. Vam anar a una psiquiatra, i ella el primer que va veure diu que aquesta nena que té una crisi d'angoixa superpotent, i no, diu, no puc veure res perquè tot m'ho tapa l'angoixa. Llavors el primer que hem de fer és treure l'angoixa i ja veurem què hi ha sota. I va estar, doncs, mig any en tractament i una mica així en psicòlegs i tal, i vam aconseguir, al final, quan es va tranquil·litzar, llavors li van fer unes proves, uns tests, i bueno, es van dir que tenia l'Asperger, el síndrome de... aquest síndrome de trastorn de l'espectre autista, Asperger.
Hi ha un dia que li expliqueu?
Sí, de ben, pràcticament al principi li vam dir molt ràpidament. En seguida, a més, ho vam parlar amb la psiquiatra i tal, i vam dir, no, el millor és que ho sàpiga, i li vam dir. I, bueno, ella va tenir com dues reaccions. Per un costat, bueno, doncs, igual que per la primera vegada que t'ho diuen a tu, perquè, a més, jo crec que quan parlen de trastorn de l'espectre autista, ja ho he vist, i no, i tenim una imatge que és que fa molta més por, el millor que el que hem vist. I després, jo crec que també quan va passar aquest primer moment de, ostres, una mica donar-me en compte del que soc, la psiquiatra va explicar el que era, tot el que havia darrere, jo crec que es va alleugerir també ella, no? De dir, bueno, per almenys ja també tinc un lloc on agafar-me, perquè ella també patia, no? La nena deia, bueno, per què jo de cop començo a plorar i no sé per què, o perquè no vull jugar amb altres companys, o perquè, suposo tot això ja sonava, també donava compte que algú era diferent, no? I el fet que li diagnostiquin, jo crec que la va ajudar molt.
M'ha dit que volia ser dobladora.
Sí, m'encanta. De fet, és una gran... Ara que no em sent, és molt bona actriu.
Preocupa el futur de l'Èlia?
Bueno, sempre tens una mica rau-rau, val? Perquè, bueno, tindrà que... Però jo crec que no, jo la veig que tindrà que tindre les seves adaptacions. Ella es coneix molt bé, ella sap que és Asperger... Ho té molt clar, ho diu obertament, ho té molt assumit, sap quines són les seves limitacions i sap posar-hi remei. No? Ja sap quan està cansada, doncs et demana, escolta, vull estar sola, perquè així em relaxo. I jo crec que, bueno, el que no podrà ser és comercial, ni podrà ser presentadora de televisió, segurament, però bueno, jo crec que sí que podrà treballar. Un doblatge, per exemple, és una cosa que la podrà fer segurament la Marlene.
Sergi, moltes gràcies.
De res.
Islàndia, amb Albert Ong.